Jo vull saludar a aquesta hora el president del Col·legi de Metges, Miquel Vilardell, que també presideix el Consell que assessora Artur Mas en matèria sanitària. Doctor Vilardell, gràcies i bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé.
Gràcies.
Molt bé. Tenim un gran interrogant. Apel·lant a les competències pròpies, Catalunya pot no aplicar aquesta mesura de la mateixa manera que Madrid ha decidit ja aplicar-la?
Jo crec que aquesta mesura, en principi, és molt difícil d'aplicar-la. Per un fet, és a dir, davant d'un problema de salut que té una persona, sigui la que sigui, els metges sempre l'atendrem. Per tant, s'haurien de posar uns mecanismes de control previs a que el malalt es presentés davant del metge. Per tant, això no és tan senzill. I els metges, en principi, davant d'un problema de salut, els atendrem sempre. No demanem res, perquè el malalt necessita ajuda i li donarem. Això, en primer lloc. Segona, davant d'un problema de salut agut, ha de ser atès, sigui per via d'urgència, sigui per via normal. Una altra cosa és el tema de la malaltia crònica, aquella que requereix procediments a llarg plaç o mig plaç en què pot aplaçar-se el problema. Això és un altre tema molt diferent. I després hi ha un tema també que és el de trencar la cadena epidemiològica de les malalties infeccioses. Si tu no tens control de les persones que arriben en el territori, evidentment les malalties com la tuberculosi, com la sida, etc., pot ser realment que hi hagi un brot epidemiològic i, evidentment, això es perd el control d'un tema tan important que en el nostre país fins ara l'hem portat molt bé. Per tant, jo veig molt difícil de poder aplicar tal com s'està dient. Una altra cosa és el malalt amb turisme sanitari que ve aquí per un problema crònic, arreglar un problema, que això incrementaria llistes d'espera en un moment delicat. Aquest és un altre tema. El malalt crònic o que té processos que ell ja coneixia fa temps i que ve a arreglar-se el seu problema aquí amb nosaltres. Però l'altre és el malalt que presenta un problema agut i que s'ha d'atendre, tingui papers o no en tingui.
Per tant, ho considera, doctor, una barbaritat?
Jo considero que quan s'apliquen normes s'han d'escriure molt bé tota la lletra petita i que un no pot parlar de cap norma per aplicar si no explica com l'implementarà, quines són les excepcions, com es faran aquestes excepcions, quins seran els topalls, i si no s'explica molt bé. Perquè dir normes i dictar normes, això ho podem fer-ho tots, però crec que cal planificar-les en primer lloc.
El jurament hipocràtic, el que vostès assumeixen quan comença la carrera de metge, diu que la salut i la vida del malalt seran les primeres de les meves preocupacions, i també que no permetré que entre el meu deure i el malalt s'interposi consideracions de religió, nacionalitat, raça, partit o classe. Això diu el jurament hipocràtic. Això està en és que això està en contradicció amb aquesta mesura?
Ja li he començat dient que els metges, nosaltres resoldrem els problemes de salut que el malalt tingui i no demanarem papers. És a dir, un metge no pot demanar un paper davant d'un problema de salut que se li presenta en un moment determinat. I, per tant, els metges tenim l'obligació d'atendre'ls.
Com tot ho valorem en calés, doctor, vostè que és autor d'aquest aquest informe que m'he anomenat, precisament informe Vilardell, que analitza al mil·límetre la despesa sanitària, què costa assistir als immigrants sense papers?
Jo crec que això no hi ha una valoració ni molt menys feta en aquest moment exacte, per tant parlem d'un tema en què la valoració no la tenim. Sí que tenen valoracions de lo que costa el turisme sanitari o el que pot costar el fer-se aquí unes catarates o una pròstata o el que sigui. En canvi, a la gent que ve, l'immigrat que arriba, primer que són gent jove normalment, i la gent jove, per sort, no té masses malalties. És a dir, l'immigrant fins ara al nostre país ha estat un personatge jove, amb què la salut, déu-n'hi-do, el bo que és. El que passa que venen gent de països amb què les malalties infeccioses no tenen el control que tenim la nostra. I això sí que ens poden incrementar el risc de les malalties infeccioses, inclús amb la nostra gent. Aquest és el risc de veritat.
Per tant, suposo que vostè, en fi, el problema que pot haver-hi és, com ara deien algunes, com alerten ja, alguns poden pensar, no, és que això, i això és fer una alerta a la població, tenint en compte el que estan dient, per exemple, i que avui recull el diari El País, de diferents fundacions vinculades a la sida, que s'ha de tenir molt en compte, s'ha d'anar molt en compte, perquè, en fi, ja no només parlem del VIH, estem parlant també de la tuberculosi, i que hi ha un temor lògic, no?
Home, està fonamentat, a més. Està fonamentat, perquè ho teníem molt ben controlat, això.
Doctor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Fins molt aviat. Bon dia i bona hora. Deia que llegíem al País que la Comunitat de Madrid ja ho està aplicant, aquest mandat del Ministeri de Sanitat de no donar assistència als immigrants sense papers, A aquesta hora també tenim en línia la secretària general del Departament de Salut. Per tant, anem directament al govern. Senyora Roger Fernández, bon dia.
Bon dia.
Aviam, a qui s'ha d'aplicar també a Catalunya?
Nosaltres en aquests moments no trenquem el diàleg permanent en el Ministeri i, per tant, estem esperant de que no es tramiti via Real Decret Llei el dia 17 de maig, sinó que tinguem l'oportunitat que es tramiti via projecte de llei i, per tant, puguem fer-hi esmenes, sobretot en la casuística que vostès estan comentant en aquests moments.
Val. Transformant-ho i traduint-ho, perquè ho entenguem tots, és a dir, el 17 de maig, que és quan s'hauria presumptament d'aplicar, si es presenten unes esmenes al que s'està comentant que vol aplicar el Partit Popular, llavors ja en parlaríem, però que de moment la intenció és frenar-ho per part del govern català.
Exacte. Si es presenta com a real decret llei, no podem posar cap esmena. Per tant, nosaltres estem en contacte permanent al Ministeri perquè no es presenti com a real decret llei, sinó com a projecte de llei i tinguem un espai de temps per presentar-hi esmenes en temes que són claus, com aquest del de la cobertura a la part de la immigració.
Val. No sé si has escoltat el que deia el doctor Vilardell fa uns moments. Ell diu que com a metge, primer, el pot la persona i després l'ordre del govern.
El que és cert és que, evidentment, en el Sistema Nacional de Salut hi han d'haver-hi unes regles del finançament, perquè l'activitat que es fa a nivell mèdic i a nivell de les entitats ha de vindre finançada amb recursos públics. Per tant, hi ha d'haver-hi un equilibri entre la decisió que prenen els professionals i les entitats i el finançament que hi hagi en aquesta via. Si no, incrementaríem el dèficit públic de les comunitats autònomes. El que sí que és cert és que en els termes que està plantejat en aquest moment posa tant en els governs com en els professionals en situacions difícilment assumibles, que és que un dret que estava reconegut, que era atendre a tota la població immigrant amb efectes d'atenció de salut pública i d'atenció primària, són drets que són bàsics per al conjunt de la població. Quan l'objectiu, en el fons, que hi havia i que ens havien comentat prèviament a les comunitats autònomes era simplement posar racionalització en evitar abusos en el turisme sanitari, en aquella gent que té recursos i venen a l'estat espanyol per rebre prestacions que no estan cobertes en el seu país. Sí. I aquest era l'eix clau d'aquesta racionalització.
Clar, és que ara em deia, presentarem alguna... És a dir, si es pot, presentarem esmenes.
Exacte.
Interpreto, li dic d'una altra manera. Vostès poden decidir excepcions a la regla, incloure els adults amb malalties infeccioses, per exemple. Poden fer de més i de menys en l'aplicació d'aquesta mesura. Què pensen fer?
No, tal com està plantejat...
Quines excepcions hi hauria, per entendre?
L'important és poder fer-hi aquestes esmenes, perquè si no estem aconseguint que cada comunitat autònoma, que és contrari al que es volia, exerceixi polítiques que facin que el conjunt del Sistema Nacional de Salut sigui molt heterogeni, si fem això. Hi ha un tema que diu el Real Decret, que les comunitats autònomes no podrem reconèixer drets per sobre els bàsics si no complim els criteris d'estabilitat pressupostària. Per tant, si no tenim finançament suficient i, per tant, complim els objectius de dèficit, les comunitats autònomes no podem establir reconeixements de drets en carteres complementàries.
L'entenc perfectament, però, és a dir, fa una lectura política i a mi m'agradaria que féssim una lectura ciutadana en aquest aspecte. És a dir, per exemple, quan surten el col·lectiu de metges especialistes en malalties infeccioses alertant de rebrots d'enfermetat d'aquest tipus, escolti'm, aquí hi ha un problema, aquí tenim un problema.
Nosaltres en aquest àmbit, tot i que no perdem la capacitat de diàleg amb el Ministeri, nosaltres garantirem la salut pública i l'atenció primària a tots els immigrants.
Punt i final. Escolti'm, ja està, no cal que seguim. És a dir, clar, no cal... Escolti'm, no sap com agraeixo que em digui una frase com aquesta.
Sí, sí. Aquest és un element que és ineludible i entenem, ens sap molt greu que amb un possible pacte d'estat de racionalitzar cartera de serveis i aportacions a l'usuari per temes de manca de diàleg i d'imprecisions tècniques, jurídiques, econòmiques i competencials, en fem un problema polític de lo que ens ha costat tant aconseguir, que és un sistema nacional de salut de qualitat per a tots els ciutadans. Quan la finalitat era aquesta, que era evitar abusos. Pues si és evitar abusos, sentem-nos tots plegats que estem d'acord.
Miri, aquest matí ha passat, m'ho acaben de dir el Jofre Llombard des de la redacció, la ministra Ana Mato a Ràdio Nacional d'Espanya. I sobre aquest tema n'ha parlat. M'agradaria escoltar el que ha dit la ministra. Escoltem.
La deuda que tienen las comunidades autónomas hace que todas las comunidades autónomas necesiten tomar ciertas medidas y por tanto las están haciendo. Y luego me pregunta usted una cosa, pues si alguien no cumple la ley, pues si alguien no cumple la ley habrá que obligarla a cumplirla, ¿no? Porque
¿cómo?
Pues los tribunales están para eso y vamos, yo creo que no va a haber ningún problema en el cumplimiento de la ley. Ya le digo que ninguna comunidad autónoma hasta el momento, salvo el expresar que van a presentar recurso, ha expresado la mínima duda en el cumplimiento de la ley. Las leyes están para cumplirlas para todos y especialmente los políticos y los responsables públicos son los primeros que tenen que complir la ley.
Amenaça amb tribunals, eh?
Bueno, en aquest tema, si entrem en aquest... El que és el problema del nostre país és tan gran que si aquest tema el portem a nivell de tribunals, el podríem portar tant Catalunya a l'Estat com a Estat a Catalunya, eh? Per tant, si ho hem d'anar posant tot amb recursos al Constitucional, aquest país té un problema molt més important que anar per aquesta via. Per tant, nosaltres no volem trencar el pacte, estem en contacte també amb la ministra perquè posi raonabilitat a acceptar determinades modificacions en aquest Real Decret Llei, perquè si no el que passarà serà aquesta disagregació de polítiques a les comunitats autònomes de l'Estat espanyol.
Però Madrid, avui no sé si he llegit el País,
sí,
que Madrid ja ho ha tirat endavant.
Sí, sí, Madrid està tirant endavant, País Basc i Andalusia diu que no, i per tant doncs ja hi ha un moviment d'immigrants que es diuen que s'ubicaran en aquestes dues comunitats autònomes. Clar, això és absolutament al revés del que es volia. Un pacte d'Estat de posar raonabilitat a la cartera de serveis i, en alguns casos, reconeixent aportació de l'usuari i anar tots a una.
I sap què passa? Sap què passa?
En l'àmbit de política social.
Sap què passa? Que això el que fa és crear xenofòbia.
Exacte. Per tant, nosaltres no pararem, ja sabeu que a Catalunya tenim un espirit molt dialogant i, per tant, fins al 17 de maig esperem que posin raonabilitat, ho tramitin com a projecte de llei, puguem fer-hi esmenes, si no nosaltres continuarem, doncs hem demanat un informe al Consell de Garanties Estatutàries i si cal que interposem algun recurs, doncs l'interposarem.
Per cert, que hi ha alguna pregunta que ens fan demà, continuem parlant d'aquest tema aquí al Món a RAC1, ja ho aviso, eh? Els que són sense papers però que ja tenen la targeta sanitària, què passarà? Se'ls ha de treure?
És que nosaltres en aquest moment donem prioritat a donar cobertura universal de salut pública i d'atenció primària a tots els ciutadans que tenim a Catalunya. És que és un problema de salut pública bàsica, per la resta també de ciutadans de Catalunya. El que hem de fer és raonar tot allò que és abús.
Val. Per tant, m'està dient en poques paraules, el col·lectiu mèdic que ens està escoltant en aquests moments, qualsevol immigrant que no tingui papers, que vingui, que vagi a qualsevol centre d'atenció primària, per entendre's, o qualsevol hospital de Catalunya, se l'ha d'atendre sense cap tipus de problema.
En aquests moments la normativa és el que reconeix i no hi ha cap altra normativa vigent que digui el contrari.
Molt bé. Roser Fernández, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos expressat tan clarament. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Bon dia.